Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Conflicte armat a Etiòpia.
Es van trobar enmig dels enfrontaments entre les milícies paramilitars i l'exèrcit mentre estaven fent una ruta. Durant 10 dies van haver de refugiar-se en un hostal, en unes condicions molt precàries. Finalment els van poder evacuar.
I no podem tancar el capítol internacional d'aquest resum sense recordar l'Ocean Gate.
Ja s'ha acabat el serial del submergible que feia visites al Titanic i que va desaparèixer diumenge passat. I s'ha acabat amb notícia dramàtica. L'empresa Ocean Gate, la companyia que gestionava aquestes expedicions al Titanic, dona per fet que els 5 ocupants que anaven a bord del submarí són morts. Ahir es van trobar unes restes del vehicle que podria haver implosionat per una pèrdua de pressió.
Les 5 parts del submarí trobades per un robot estaven a 500 metres del vaixell, al fons de l'oceà. Alguns dels trossos formaven part de l'estructura d'aterratge i també de la coberta posterior. Ara s'investiga com i per què l'aparell, el Titan, hauria patit una pèrdua de pressió, cosa que hauria provocat una implosió catastròfica.
Hola, sóc Xavi Bundó del Via Lliure i en aquest resum de l'any 2023 de les bones i males notícies em centro en dos noms i dos noms de dona. En el camp de les bones notícies em quedo amb el nom d'Aitana Bonmatí com a símbol de l'excel·lència del futbol femení. Per la importància del joc, de la transcendència que va tenir Aitana tant amb el Barça com amb la selecció espanyola, la temporada magistral de Blaugrana però també el Mundial de Futbol, però en l'àmbit del futbol femení ho extendria també el que ha significat el mirall social únic del cas de Jennifer Hermoso, el petó no consentit de Luis Rubiales. Un autèntic exemple tant per l'àmbit de l'excel·lència com per la transcendència social. I en el camp de les males notícies, evidentment és molt disputat i, sens dubte, la pitjor notícia del 2023 seria el conflicte a la Franja de Gaza, però si tanco el focus i em centro en el nom d'una dona, em quedaria amb probablement la notícia que més mal m'ha fet aquest 2023 més enllà de la guerra, que és la mort de Carme Junyent, la lingüista sàvia de la llengua, sàvia de la vida, que ens va deixar massa d'hora i que he trobat moltíssima a faltar al llarg dels últims mesos.
2023, l'any que el feminisme ha arrasat en Rubiales.
Aquest any el MeToo ha arribat al món del futbol.
Hi ha una imatge que ho acapara absolutament tot. És la de les futbolistes de la selecció espanyola, completament exultants i extasiades, celebrant la victòria en el Mundial de Futbol. Una victòria històrica, la primera per la selecció femenina de futbol, però que ha quedat esquitxada per la polèmica amb el president de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, que ahir, durant l'entrega de medalles, no se li va ocórrer altra cosa que clavar un petó als morros a una de les jugadores, Jennifer Hermoso. Una imatge que s'ha fet viral i a la que li han plogut les crítiques pels quatre cantons, des de les xarxes socials.
Fue espontáneo, mutuo, eufórico y consentido, que esta es la clave. Esta es la clave de todas las críticas, de todo el proceso que se ha montado en este país. No, fue consentido.
L'estiu va estar marcat pel petó de Luis Rubiales a Jenny Hermoso després que la selecció espanyola guanyés el Mundial de Futbol. Va obrir un debat feminista i va suposar una cascada de reaccions i dimissions. L'any va començar molt negre pel que fa a la violència masclista.
Terrible onada d'agressions i d'assassinats masclistes que s'està vivint des de principis del desembre i sobretot durant les festes de Nadal, tant a Catalunya com a la resta d'Espanya. A casa nostra, les últimes hores, els Mossos han detingut un home a l'Alt Penedès que presumptament hauria agredit sexualment a una menor.
L'actualitat també va marcada pel 5è feminicidi a Catalunya d'aquest any. Ha estat a la matinada a Cornellà del Llobregat. Els Mossos ja han detingut l'home que hauria matat la seva parella a ganivetades.
Tres dones han mort en menys de 24 hores, dues amants de les seves parelles a Cádiz i a Ciudad Real. La tercera víctima ha mort assassinada per un home a Almeria.
En els 11 mesos que portem, el total de víctimes ja s'ha enfilat fins a 55. És a dir, gairebé un 12% més. La immensa majoria de víctimes no havien denunciat el seu maltractador.
Les dones han estat notícia també per l'avortament. Vox va intentar posar bastons a les rodes de Castella i Lleó.
El PP assegura que no s'obliga a res ni a les embarassades ni als metges, però l'ultradreta manté que sí, que des d'ahir qualsevol metge ha d'oferir a les dones que volen avortar una ecografia 4D i escoltar el batec de l'embrió.
El Consell de Ministres que es reuneix aquesta hora aprova un requeriment per forçar el govern de Castella i Lleó a retirar totes les mesures antiabortistes. És el pas previ a dur la qüestió al Constitucional.
Mentrestant, a mitjans de febrer, el govern de Pedro Sánchez feia un pas endavant a favor del col·lectiu trans.
El que ha tirat endavant fa només uns minuts al Congrés són dues lleis també polèmiques, la llei trans i la reforma de la llei de l'avortament. Dues iniciatives que han portat cua, però que finalment han tirat endavant sense fissures.
Les dues lleis permeten canvis importants en el dia a dia de les dones i de les persones trans. Pel que fa a la nova llei de l'avortament, a partir d'ara, les noies de 16 i 17 anys podran avortar sense el permís dels pares. Pel que fa a la llei trans, el gran canvi és que les persones trans de més de 16 anys podran canviar el nom i el sexe del DNI només amb la seva voluntat. No caldran ni informes mèdics ni psicològics.
Una de freda i una de calenta.
Tragèdia que ha sacsejat Sallent, al Bages. Els Mossos d'Esquadra estan investigant com a un suïcidi el cas de les bessones de 12 anys que dimarts es van llançar del balcó de casa. La policia va trobar-hi dues cartes que elles mateixes havien escrit. Una de les nenes desgraciadament va morir, l'altra continua ingressada en vida a l'hospital en estat crític. Segons publica La Vanguardia, no descarten que fossin víctimes d'assetjament escolar. El diari explica d'alguns familiars que hi havia companys d'institut que en feien befa del seu accent argentí. Uns insults que s'haurien intensificat quan, a més, una de les dues germanes hauria demanat a l'institut que s'hi dirigissin amb un nom de noi.
Més casos. El futbolista Dani Alves entra a la presó acusat de violar una noia a la discoteca Sutton de Barcelona.
Dani Alves està declarant ara mateix davant el jutge que l'investiga per agressió sexual.
Davant els Mossos ha negat els fets, però, tot i així, l'han detingut i portat a la Ciutat de la Justícia.
Alves declara aquesta hora i abans ho ha fet la noia que el va denunciar d'uns 23 anys.
És la notícia del dia. Dani Alves, exjugador del Barça, ja és a la presó de Brians.
La jutgessa destaca que els Mossos han recollit molts indicis que apunten, doncs, a la seva culpabilitat. Cita testimonis de la discoteca que avalen la versió de la víctima abans i després d'entrar als lavabos VIP, on ella explica que la va violar. També explica la jutgessa que hi ha imatges d'aquest abans i després, i sobretot l'informe, cita l'informe mèdic forense del clínic, que confirma unes lesions compatibles amb una agressió sexual.
Dani Alves continuarà en presó provisional. L'Audiència de Barcelona ha rebutjat el recurs de la defensa i el manté entre reixes, tal com demanaven la fiscalia i la víctima.
Un cop més, les violacions a menors han estat notícia.
Investiguen la presumpta violació d'una nena d'11 anys a Badalona. Segons ha avançat el Planta Baixa de TV3, els agressors serien 5 joves menors d'edat.
Va passar el novembre, la germana de la víctima explica que la violació va ser en uns lavabos del centre comercial Màgic. Els suposats agressors van amenaçar la nena amb un ganivet, la van violar i van marxar. Quan la nena va sortir del lavabo, va intentar demanar ajuda a un vigilant de seguretat que, segons diu, no li va fer cas.
Un jutjat del Vendrell investiga una presumpta agressió sexual de 5 menors a 2 companys d'institut. Els haurien fet tocaments durant l'hora del pati.
I avui hem conegut una altra agressió sexual amb menors implicats. Ara Esparreguera, al Baix Llobregat. Ho ha avançat el periòdic. Els Mossos van detenir el 8 de març un noi de 15 anys per haver agredit sexualment un adolescent de només 13.
Segons les dades dels Mossos, l'any passat un 12% llarg dels agressors sexuals van ser menors d'edat. Menys d'un 2% tenien menys de 12 anys i la resta entre 13 i 17. Pel que fa a les víctimes, eren menors més d'un 38%.
Els Mossos investiguen una nova violació en grup a Badalona i, de nou, tant la víctima com els agressors són menors d'edat.
Reunió extraordinària demà dels Mossos d'Esquadra per abordar els últims casos de violacions grupals entre menors a Badalona.
I atenció a aquesta notícia. La Generalitat retirarà la custòdia als pares si el seu fill comet una agressió sexual i ells no col·laboren en la reinserció del noi. El govern vol fer-se càrrec de la tutela fins i tot dels nens que no siguin imputables, és a dir, que tinguin menys de 14 anys.
I s'ha obert el debat de l'accés al porno des d'edats molt primerenques i de la gestació subrogada arran del naixement de la filla d'Ana Obregón per aquesta via als 68 anys.
Creemos que es una forma más de explotación del cuerpo de la mujer y por tanto no estamos de acuerdo y así lo hemos expresado en nuestros programas políticos.
Que no se olviden de las mujeres que están detrás. Hay un sesgo de discriminación por pobreza, claro. Nunca he visto a una mujer que no esté en pobreza, que no esté en precariedad, que acepte estas prácticas.
En canvi, el Partit Popular es planteja regularitzar aquesta pràctica. Fons del PP asseguren que ho estudiaran en els casos on no es faci per diners.
Benet Iñigo, cap de Societat de RAC1, bon any.
Bon any, Sílvia.
Ara ho sentíem, déu-n'hi-do quin any, sobretot amb agressions sexuals a menors. N'hi ha hagut més o és que ara hi ha més sensibilitat per denunciar?
En diuen els experts o els Mossos que estan aflorant casos que fins ara no apareixien i que sí que existien. Això és una pregunta que no té una resposta tampoc fàcil, perquè com que hi ha una xifra oculta molt gran, doncs és difícil de saber si apareixen, si n'hi ha més o si és que es denuncien més. El que sí que sabem és que hi ha un 20% més de denúncies per agressions sexuals i que 38%, és a dir, 4 de cada 10 víctimes són menors, i han augmentat un pèl, un 12% dels detinguts són menors d'edat. I aquest és un punt d'alarma de que estan augmentant poc respecte al total, però estan augmentant una mica els agressors menors d'edat. Per tant, la lupa està en aquest fet. Sobretot, recordem que aquest any el focus va estar a Badalona, on han aparegut 8 agressions múltiples a menors, i això doncs va encendre totes les alarmes.
I les administracions ja han pres part en aquests casos de menors?
En alguns casos fan d'acusació popular a nivell penal, però sobretot jo posaria el centre en les atencions a víctimes i agressors. Pel que hem anat veient aquest any, l'atenció a les víctimes ha millorat, és a dir, les administracions com Ajuntament o com Interior, a través de Mossos, fan una millor atenció, fan un seguiment més proper i busquen la manera de que les víctimes se sentin més acompanyades.
I parlant de legislació, la llei del només si és sí, com l'estan aplicant? Perquè finalment el PSOE i el PP van acordar una reforma que ara sí diferencia entre si hi ha hagut violència o intimidació o no.
Per analitzar el funcionament d'aquesta reforma caldrà esperar, perquè això s'aplicarà als casos que s'hagin produït a partir d'aquesta reforma, és a dir, d'aquest any, i que arribin a judici, i per tant encara no han arribat a judici. El que hem anat veient durant tot aquest 2023 és com anaven augmentant les revisions de condemnes anteriors amb la llei del sí és sí original, i com una de cada tres d'aquestes revisions acabaven amb una rebaixa de la pena que s'havia imposat. Al setembre eren 1.200 rebaixes, un centenar d'aquestes aquí a Catalunya, en àmbit català, i veurem doncs, si la reforma tindrà algun efecte a nivell de penes més altes a partir d'aquests casos d'aquest any arribin a judici a partir de l'any que ve.
D'acord. I també deixem un 2023 en què hem parlat molt del cas Alves, pràcticament des del primer dia de l'any. Per aquest 24 hi ha previst el judici. En quin punt està ara?
Doncs mira, les acusacions ja han presentat les seves peticions de pena. Es mouen entre els 12 anys de presó que demana la víctima i 9 anys de presó que demanarà la fiscalia. La defensa demanarà l'absolució i no descartem que aquest cas no arribi finalment a judici o sigui purament formal una conformitat, perquè sí que hi ha hagut intents de negociació, d'acostar-se, de moment estan lluny de fructificar, però fins al judici, que aquestes converses doncs, veuríem com acaben i si Alves aconsegueix, a través de pagar molts diners, doncs, estalviar o minimitzar la pena de presó.
Perfecte, Benet, doncs moltes gràcies i bon any.
Bon any.
Hola, sóc la Núria Travessa, bon any a tothom. Per desgràcia, de males notícies, aquest any hi ha força per triar: la guerra al Pròxim Orient, a Ucraïna, feminicidis, violència en general contra la dona, crispació política, però jo n'he escollit una que ens afecta en major o menor mesura a tots i que amenaça d'afectar-nos encara més en el futur, i és la sequera, que és un tema que a mi em preocupa especialment. Esperem que aquest 2024 la situació millori, que plogui bé. Però mentre no arriben aquestes pluges, a l'hora d'escollir una bona notícia em quedarem amb els avenços en el camp de la medicina i de la lluita contra malalties com el Parkinson, l'Alzheimer, el càncer, la sida. Crec que és la millor notícia, que la medicina continuï avançant.
2023. Els preus disparats i el traspàs de rodalies.
Pel que fa a l'economia, aquest any quedarà la Maroteca com un amb més incidències a les vies de tren, però també com l'any que es va tancar el traspàs de rodalies entre l'Estat i la Generalitat com a part de l'acord per la investidura de Pedro Sánchez.
Un dia més, el pa nostre de cada dia. El matí complicat a la xarxa de rodalies i regionals del sud de Catalunya, una incidència a les instal·lacions de DIF a Gavà obliga a retallar a menys de la meitat el servei de rodalies de la línia R2 Sud i a desviar trens pel Penedès. L'avaria el trobem al sistema de senyalització i l'ha causat un incendi. Segons fonts consultades per RAC1, en el moment de l'avaria hi havia una tempesta elèctrica i no es descarta que l'afectació fos greu i calguessin diversos dies per reparar-la.
A més, es garanteix la circulació de trens de Rodalies cada 30 minuts, cada mitja hora, al corredor Sant Vicenç, Vilanova, Castelldefels, Barcelona. Just fa uns minuts ha passat un tren per aquí, a l'estació de Gavà, i ha costat fins i tot tancar les portes de la gent que hi havia.
Portem un nou matí amb alteracions al servei de trens de Rodalies perquè, a banda del desgavell a Gavà, aquesta nit hi ha hagut un altre incendi amb una catenària implicada. Va passar a Manlleu, a la R3 a Osona. Divi investiga què va passar exactament, perquè de cop hi hagués un incendi entre el cablejat i el pantògraf d'un tren en aquesta estació.
El que també és habitual són els problemes a Rodalies. Avui els tenim a la línia 3 de Renfe, que estarà tallada per obres els propers 3 mesos i mig entre Mollet del Vallès i el Figaró. Els usuaris asseguren que el trajecte s'ha convertit en una autèntica aventura. Renfe i Adif han habilitat busos per fer el viatge per carretera.
En general, el sistema d'autobusos dissenyat per Renfe ha funcionat bé, tot i que s'han produït algunes incidències que han posat de mal humor als afectats.
L'informe és molt clar i diu que les causes no van ser un llamp, com es va apuntar en un primer moment, sinó que les causes van ser la falta de manteniment de la catenària.
L'avaria de fa 3 setmanes de Gavà ja estava solucionada i els trens tornaven a la normalitat. El problema és que gairebé sembla fet expressament que poques hores abans de tornar a la normalitat a acabar, ahir a la nit va haver-hi 2 avaries més, una a Mollet del Vallès, l'altra més gran a Torredembarra, aquesta segona afectant la catenària i que va deixar amb problemes importants a bona part de totes les línies del sud del país.
El viatge ja vam deixar uns 35-40 minuts i seran unes 6 hores.
El govern ha fet balanç de les incidències a Rodalies i compta perquè des de principis d'any només hi ha hagut 44 dies sense cap problema al servei. Consideren que és una falta de respecte als afectats i reclamen el traspàs complet. Avisen que és un dels requisits de cara a una possible investidura de Pedro Sánchez.
Cap d'Economia de RAC1, Montse Martí, bon any.
Bon any.
Anem per parts. Com qualificaries aquest any des del punt de vista dels trens, especialment Rodalies?
Doncs potser imprevisible, per diferents motius, m'explico. Primer perquè és la sensació que tenen de com anirà el viatge molts usuaris cada dia quan agafen el tren de Rodalies, aquest últim any especialment perquè hi ha hagut diverses incidències molt importants a la infraestructura que han afectat molt la circulació dels trens. Per exemple, recordareu tots l'incendi que hi va haver al quadre de senyals a l'estació de Gavà, que va afectar la circulació de trens a la R2 Sud durant diverses setmanes. Imprevisible també perquè després de molts intents del govern català d'obtenir el traspàs complet de la xarxa de Rodalies i que el govern espanyol digués sempre que no podia ser, que no es podia traspassar la xarxa perquè és una xarxa d'interès general, perquè hi passen, a més de 30 passatgers, trens de mercaderies, doncs imprevisible perquè després de molts intents, finalment l'aritmètica ètica política ho va desencallar d'un dia per l'altre. Pedro Sánchez necessitava els vots d'Esquerra i de Junts per la investidura i una de les cartes d'Esquerra i Junts va ser el traspàs de Rodalies. Imprevisible, i afegeixo també perquè tot i que l'acord pel traspàs de Rodalies està ja signat, és imprevisible saber ara mateix quant de temps durarà i quins entrebancs s'aniran trobant pel camí.
I s'ha acordat el traspàs, ara ho comentàvem, però a la pràctica això què vol dir?
El traspàs de Rodalies, doncs, el que vol dir és que la xarxa de trens passarà d'estar operada per Renfe a estar operada per una nova societat que es dirà Rodalies de Catalunya, que està participada tant per l'Estat com per la Generalitat. Adif traspassarà la gestió, per exemple, de la infraestructura Ifercat, una entitat també catalana. Això vol dir que li traspassarà la propietat de les vies, les estacions, els terrenys al costat de les vies, les catenàries. Fins ara la Generalitat tenia la competència de gestionar horaris i preus, ara podrà decidir, doncs, tots sobre la infraestructura. I els treballadors de Renfe i Adif, aquest és un conflicte obert, ja veurem de quina manera s'associen a aquesta nova societat Rodalies de Catalunya.
La pregunta del milió, els usuaris ho notaran?
Doncs el govern diu que sí, sense cap dubte, i posen com a exemple la gestió que fa la Generalitat dels ferrocarrils de la Generalitat. S'ha de tenir en compte, però, que la xarxa de ferrocarrils i la de Rodalies són molt diferents. La de Rodalies gestiona molts més trens i té altres complexitats. Els sindicats de Renfe i Adif ho veuen també diferent a la Generalitat. Diuen que s'està fent el que es fa amb un equip de futbol quan va malament, que es canvia l'entrenador, i asseguren que aquesta no és la solució, sinó que el problema de Rodalies és la falta d'inversió durant anys que hi ha hagut a la xarxa i, per tant, s'arregla posant-hi diners.
Doncs veurem. Moltes gràcies, Montse, i bon 24.
Bon 24, Sílvia. I si els trens han obert informatius, l'habitatge també ha estat motiu de titulars aquest 2023.
Viure de lloguer a Barcelona costa de mitjana 1.123 euros al mes. En 10 anys els lloguers a la capital catalana s'han disparat un 62%. Mai havia estat tan car.
La nova llei de l'habitatge limitarà el preu de tots els lloguers de l'Estat. Aquest any aquest topall ja és del 2% per la crisi. L'any que ve serà del 3% i a partir del 2025 l'increment màxim es calcularà en base a un nou índex de lloguer.
Fa molt de temps que estem lluitant per aquesta regulació, tot i que encara hi ha algun aspecte que ens preocupa. Cada moment queda fora de la regulació els lloguers de temporada.
Si aquesta notícia que us avança, RAC1. En plena prohibició per obrir nous pisos turístics a la ciutat de Barcelona, un gran propietari ha aconseguit llicències per crear un dels edificis d'ús turístics més grans de la ciutat. Es tracta d'un bloc amb 120 pisos al carrer Tarragona, i tots plegats perquè el propietari va trobar una escletxa legal per aconseguir les llicències.
Des de finals de l'any passat, així que acaba un contracte de lloguer, en surt una família i entren els operaris per reformar el pis. Alguns ja estan acabats i fins i tot anunciats a internet per més de 200 euros la nit.
Vaig pactar amb el director d'Urbanisme de la Generalitat incorporar una modificació en la llei d'urbanisme concreta per incorporar aquestes revocacions de llicències, i quan va arribar al Parlament va haver-hi un grup polític que va demanar la seva retirada, que era Junts per Catalunya.
Canvis legislatius pel que fa a l'habitatge i canvis a les pensions.
Vistiplau a la reforma de les pensions a l'Estat, el Consell de Ministres l'ha aprovat avui. Segons el ministre José Luis Escrivá, donarà sostenibilitat al sistema fins al 2050.
I és que el 2023 ha estat un any de pujada de preus i interessos.
Els preus dels aliments s'han disparat un 30% l'últim any. 30%! Això, tot i la rebaixa de l'IVA i la tendència a la baixa del cost del transport i de la llum.
La leche ha subido de 0,58 a 0,90. Han subido 32 céntimos. El arroz lo hemos subido 50 céntimos.
L'europeu no li tremola el pols i ha tornat a pujar els tipus d'interès un 0,5% fins al 3,5%.
El Banc Central Europeu compleix el guió i, com havia anunciat, torna a pujar els tipus d'interès. Ho fa un quart de punt, és la novena pujada consecutiva ja des de l'estiu passat. Per tant, els tipus d'interès a Europa ja estan al 4,25%.
I l'any també deixa notícies que han impactat els mercats.
Els Estats Units aconsegueixen frenar l'amenaça de turbulències que ha provocat el col·lapse del Silicon Valley Bank, un banc californià especialitzat en el finançament d'empreses emergents. És la fallida més gran d'un banc nord-americà des de la caiguda de Lehman Brothers el 2008.
I notícies que han projectat Barcelona al món amb un congrés mundial de mòbils que pràcticament va recuperar les xifres d'abans de la pandèmia, i amb un ICE, la Fira de l'Audiovisual, superant totes les expectatives, tot plegat en un any que s'ha arribat a uns nivells d'atur històricament baixos.
Resum de l'any 2023.
Pinchazos 24 hores Barcelona. Recomana activar el mode no molestar del telèfon mentre condueixes i revisar el lisat dels teus pneumàtics. Són l'únic punt de contacte amb la carretera. Pinchazos 24 hores Barcelona. Pneumàtics, punxades, olis, bateries, les 24 hores, 365 dies l'any. Telèfon 93 426 1356.
Aquestes festes RAC1 t'acompanya més que mai. El sorteig de la loteria. És Nadal al món des del Palau de la Música.
Hola.
Versió RAC1 especials Nadal i Sant Esteve.
No saber res.
No saber res és una forma de felicitat.
Les nits musicals conjuntes amb RAC 105 el 24 i el 31. Els trivials musicals de Nadal i Cap d'Any.
Un punt, molt bé, un punt.
La grossa de Cap d'Any al Via Lliure.
Què, t'acomiadem o no del 2025?
Els resums de l'any informatiu i d'esports.
Catalunya continua immersa en...
Contes infantils per Nadal i Reis.
No sabeu la il·lusió que em fa venir cada any per aquestes dates.
El món a RAC1 especial any nou.
Hola.
Via Lliure especial Reis. També per festes RAC1. RAC 1, any 2005.
Mira, mama, llegeixo l'orquestra.
Sergi, deixa la forquilla de ganivet, que et faràs mal.
En Sergi Embudio sempre ha tingut dos somnis: dirigir el concert d'any nou i presentar el món a RAC 1. Aquest dilluns els farà realitat tots dos. El dia 1, a les 9 del matí, el món especial any nou amb Sergi Embudio.
Si voleu, passarem junts la ressaca de les campanades amb alguns convidats de luxe i, evidentment, seguirem el concert d'any nou a Viena.
També per any nou, el món a RAC 1. Tots som 1. Resum de l'any 2023 amb Sílvia Solanes i Laia Framis.
Soc el Joan Maria Morros, cap d'informatius de RAC1. Per mi la pitjor notícia d'aquest 2023 és la sequera, una sequera que fa més d'un any que dura i que afecta de manera molt concreta i persistent a Catalunya. Això obliga que cada vegada s'hagin de prendre mesures més dràstiques, obliga també que augmenti la conscienciació pel que fa a la importància de tenir aigua i de les mesures d'estalvi, i sobretot fa que encara entrem amb més preocupació el 2024 perquè les previsions indiquen que en les pròximes setmanes no plourà. Pel que fa a la notícia positiva d'aquest 2023, jo destacaria la posició ferma que ha tingut la Unió Europea per regular la intel·ligència artificial. Sempre s'ha d'anar amb molta cura a l'hora de fer regulacions, però crec que aquest és un camp que necessita de manera molt urgent que hi hagi una regulació i que delimiti què es pot fer i què no es pot fer amb intel·ligència artificial.
2023, l'any de l'explosió de la intel·ligència artificial.
La intel·ligència artificial s'està convertint en una part integral de les nostres vides. En només 12 mesos, el xat GPT ha aconseguit, entre d'altres, que els usuaris puguin rebre respostes coherents a preguntes de manera instantània.
És només una de les moltes eines que neixen de la intel·ligència artificial, una tecnologia que ja s'aplica al món de la salut, al tecnològic, al científic i a l'artístic. Així sona Now and Then, una cançó nova que han tret els Beatles amb la veu de John Lennon recuperada gràcies a la intel·ligència artificial.
L'altra cara de la moneda és Bad Bunny, que ha carregat contra una cançó feta amb intel·ligència artificial en què apareix una veu com si fos la seva.
La cançó ho està patant tant que ja acumula milions de reproduccions i s'ha colat a les llistes d'èxits mundials de l'Spotify.
Però el debat, les polèmiques, els dubtes i les denúncies relacionades amb la intel·ligència artificial no són ni molt menys exclusius del món de la música. Més exemples del que pot generar aquesta tecnologia i alguns de molt greus.
I atenció, aquest cas que arriba de Badajoz, d'allà una vintena de mares han denunciat la publicació i difusió d'imatges de les seves filles despullades creades amb intel·ligència artificial. Són muntatges en què les cares de les víctimes apareixen en un cos nu que no és el seu, però que és molt realista. De moment hi ha 7 denúncies de noies d'entre 12 i 17 anys.
Models creades amb intel·ligència artificial ja estan guanyant diners a través d'anunciants a internet. L'exemple més proper el trobem precisament a casa nostra, aquí a Barcelona. Hi ha un perfil d'Instagram d'una noia que suposadament es diu Aitana López i que en menys de 4 mesos ja ha aconseguit més de 90.000 seguidors. Aquesta noia no existeix i, malgrat això, diverses marques s'han interessat per promocionar-se a través de les fotos que publica.
L'aplicació Character AI, que permet simular a través d'intel·ligència artificial converses amb milions de personatges famosos, ha perdut el control en un xat amb una adolescent de 14 anys espanyola. La noia estava conversant de manera fictícia amb el protagonista d'una sèrie de ficció dels Estats Units. Però en un moment determinat, la intel·ligència artificial va perdre el control, va canviar de to i va començar a insultar la noia i a fer-li comentaris sexuals.
I quants treballadors s'hauran de reinventar amb l'arribada de la intel·ligència artificial?
Més de 1.400 milions, així ho conclou un estudi del Fòrum Econòmic Mundial. Segons els investigadors, a més, la intel·ligència artificial eliminarà 85 milions de llocs de treball.
La comunitat científica i tecnològica mundial alerta sobre el perill de la intel·ligència artificial si no regula adequadament. Creuen literalment que la intel·ligència artificial avançada podria representar un canvi profund en la història de la vida a la Terra.
I l'avenç de les noves tecnologies i l'accés dels menors als telèfons mòbils també ha generat molt debat aquest últim any.
Les famílies que han impulsat la campanya per endarrerir fins als 16 anys l'edat de tenir mòbil exigeixen valentia a la Generalitat per vetar del tot l'ús dels telèfons dins les escoles i els instituts. És l'aposta, la seva aposta, davant de la sèrie de trobades que el govern ha organitzat durant aquesta propera setmana per abordar la qüestió i plantejar algunes recomanacions o límits als centres.
Evidentment, nosaltres estem totalment a favor de l'educació digital, però no per això és necessari que els nostres fills vagin amb un telèfon mòbil a sobre. El que nosaltres creiem és que cal restringir totalment l'ús i accés del telèfon mòbil en els instituts. Considerem que no pot dependre de cada centre marcar quines són aquestes regles.
Hi ha experts que demanen prohibir el telèfon mòbil als menors de 18 anys. Asseguren que durant els primers anys de vida els infants i adolescents no són capaços de distingir quan tenen un problema i poden enganxar-se a les pantalles més fàcilment.
Els temps dels nens es necessiten per desenvolupar-se, per aprendre, i no es tallen, perquè clar, està Instagram per un costat i TikTok per l'altre, competint per l'atenció dels nostres nens. Clar, no es guarden res.
I demana la legislació, com ja n'hi ha en substàncies addictives com el tabac o l'alcohol.
I encara sobre els riscos de la tecnologia, destacar l'increment de les estafes online i dels ciberatacs.
Un dels més sonats de l'últim any.
Jo crec que això és la gran notícia d'una de les grans notícies de l'any. Estem parlant de que han atacat, des del punt de vista, és un ciberatac a un dels hospitals públics més importants que tenim, no només a Catalunya, sinó al conjunt de l'Estat. Estem parlant de que s'han ajornat operacions, intervencions quirúrgiques, que s'han ajornat, que no, la gent no pot anar a les consultes, i el més bèstia, que és que les sessions de radioteràpia també s'han hagut d'ajornar. Estem parlant de coses molt bèsties.
Els ciberdelinqüents van robar dades personals i confidencials. Demanaven un rescat de 4 milions i mig d'euros a la Generalitat, que no va pagar. L'hospital va trigar dies a recuperar la normalitat.
I repassem també alguns dels successos més destacats d'aquest any. A principis d'any, una veïna va trobar un nadó abandonat en ple carrer dins una bossa d'esport al barri de Sants de Barcelona.
Avança el diari Ara que fa poc més de mitja hora els Mossos d'Esquadra han trobat un nadó abandonat al barri de Sants de Barcelona. Es tracta d'una criatura d'entre
un i dos mesos i està ingressat en estat lleu a l'Hospital Sant Joan de Déu. Els Mossos miren de trobar la persona que l'ha abandonat i que podrien acusar ara d'intent d'homicidi justament.
Perquè en aquestes circumstàncies, i deixar un nadó a la via pública en aquesta temperatura, jo li diria que fins i tot una tentativa d'homicidi sota el nostre punt de vista. Vaja.
Tres dies més tard, després de passar per l'hospital, el nadó arribava a casa del Juan i de la Mari, una família d'acollida d'urgència que explicava la seva experiència al 9C de RAC1.
Ha guanyat moltíssim perquè estava molt primer, era molt petit, i ara ja s'ha estirat. La manera de dormir l'ha canviat molt. Les deixa tocar i les fa com a pessigolla. Riu també. A vegades lo tinc jo i si passa el Joan comença a cridar l'atenció perquè ell l'agafa més que jo.
Al Bages, tres treballadors van morir a finals d'hivern en ensorrar-se una part de la mina de Súria.
Els treballadors, un geòleg i dos tècnics de roques van baixar al pou de Cabanasses a fer un estudi de riscos. Poc abans de les 9, el sostre de la galeria va cedir i va deixar els tres nois sepultats. Els equips de rescat, tant els de la mina com els de bombers, ja van veure que la tasca per recuperar els cossos seria complexa. S'havia de retirar tota la roca de forma manual perquè el terreny era incert.
A Canovelles, un exmilitar va matar a trets un home a un club de tir.
La Policia Nacional deté a Múrcia el presumpte autor de l'assassinat ahir a Canovelles. És un exmilitar d'uns 20 anys que va obrir foc contra un treballador d'un local de tir d'aquest poble del Vallès Oriental. Després es va donar la fuga i va amenaçar dues noies a punta de pistola perquè el portessin fins a la capital murciana, on l'han acabat detenint.
Quatre joves van morir atropellats per un tren de la línia R3 de Rodalies a l'alçada de Montmeló, al Vallès Oriental.
Eren un grup de 7 que anaven cap a un festival de tecno que s'està fent en aquests moments a tocar del circuit de Catalunya. El grup ha volgut creuar per un punt no autoritzat per fer drecera. Ha estat en aquest moment que quatre d'ells els han vestit un tren de la línia R3 que circulava en direcció a Vic.
A Múrcia, un incendi a una discoteca va deixar 13 persones mortes.
N'hi ha 3 que els han pogut identificar amb les empremtes dactilars, però els altres 10 s'haurà de recórrer a les proves d'ADN. L'edifici ha quedat molt malmès. La sala fonda, una sala llatina, és on va començar la tragèdia.
Als tribunals, un dels noms de l'any és Shakira. Va anar a judici per evasió d'impostos, però va evitar la presó gràcies a un pacte d'última hora amb la fiscalia. Va reconèixer els fets i pagarà una multa de 7 milions i mig d'euros.
Desde este conocimiento, ¿usted reconoce los hechos y se conforma con las nuevas penas que le han sido solicitadas?
Sí.
Pues puede volver a su...
Gracias.
D'aquest 2023 també recordarem la polèmica pel desallotjament de les cases ocupades del Cubo i la Ruïna al barri de la Bonanova de Barcelona.
Va haber altercado en las calles. Señora Colau, estamos haciendo la cagada todavía más grande. Señora Andreu Valle, ¿qué es lo que tiene que pasar para que entre una orden judicial y se acabe la fiesta? ¿Qué va a pasar el jueves? Pues que si no lo evitan, habrán palos en las calles, pero esta vez pillarán ellos. Vamos a ser miles, muchos más que ellos.
Desocupa va convocar manifestacions abans de les municipals per exigir el desallotjament d'aquestes dues cases ocupades i es van viure dies de tensió i de manifestacions confrontades al carrer. Passades les eleccions, però silenci, fins que la policia va desallotjar els edificis a finals de novembre.
I ha sigut un any de protestes laborals. Al gener n'hi va haver una amb 4 vagues simultànies.
Arrenca una setmana complicada a Catalunya, plena de vagues que deixaran diversos sectors funcionant a mig gas. D'aturades convocades n'hi ha als CAPs, als centres d'atenció primària, als hospitals, a les escoles, als jutjats i al sector del taxi. Hi haurà serveis mínims per tots, però s'hauran de suspendre visites, operacions, classes... i, en el cas de la justícia, vistes i judicis.
Al món de l'educació, el primer informe PISA després de la pandèmia deixa uns resultats nefastos pels alumnes catalans que estan a la cua d'Espanya en matemàtiques, ciències i lectures. I el govern ha aprovat un xec de 100 euros per alumne de primària per comprar material escolar. Aquest any s'extendrà a la secundària.
A més, aquest any el govern espanyol ha aprovat la llei de famílies amb permisos nous.
El primer és un permís de 5 dies per tenir cura de familiars en cas d'accident, d'hospitalització, d'intervenció quirúrgica o de malalties greus. Això inclou familiars de fins a segon grau o convivents. Hi ha un segon permís, per causa de força major, de 4 dies més. El tercer permís és l'anunciat permís parental de 8 setmanes per fills de fins a 8 anys i que està pensat sobretot per períodes d'adaptació a l'escola o per vacances.
I unes 10.000 persones van haver de repetir unes oposicions per ser funcionari perquè les primeres van ser un autèntic caos.
El transport públic, s'han acabat les targetes amb banda magnètica, ara són amb xip i recarregables, i tampoc hi ha patinets elèctrics.
A partir d'avui està prohibit dur patinet elèctric o un monocicle elèctric al vehicle de mobilitat personal d'una roda, a rodalies, ferrocarrils, busos interurbans i metropolitans, al metro i al tram. Això a les 24 hores del dia. La mesura arriba arran de l'explosió i incendi d'un patinet elèctric en un tren de ferrocarrils que va provocar diversos ferits.
I també s'ha acabat.
Les trucades comercials, aquelles que fan tanta ràbia i que acostumen a ser en hores que estàs fent la migdiada o en hores intempestives o en el pitjor moment del dia, estaran prohibides. De fet, ja fa un any que ho estan, però ara les empreses que truquin sense el permís dels seus clients rebran una sanció econòmica.
I de l'àmbit de la salut, al febrer la mascareta va deixar de ser obligatòria al transport públic i al maig va arribar una notícia molt esperada.
Torna-ho a dir, sí, perquè és important.
Sí, la notícia és que l'Organització Mundial de la Salut acaba de dir que el coronavirus, el Covid, ja no és una emergència sanitària internacional.
Això s'ha de donar l'agraïment a la doctora Anatomia, a la doctora Lo Lamento, a Rosa Melano, al doctor Ay Tortilla y Paco Merlo, a los catedráticos Jorge Nitales y Felipe Lotas, a las enfermeras Sin Espejo y El Sacapunta, al auxiliar Víctor Tazo, també al epidemiòleg argentí Héctor Tuga i a los seus ayudons, la doctora Paca Garte i els doctors Benito Camelo i Marioneta, i també, com no, l'epidemiòleg veterà Elvis Nieto.
Hola, com esteu? Soc l'Anna Ballonesta del 9C. Espero que tingueu un molt bon 2024. Aquest 2023 que deixem enrere ens ha portat, com sempre, notícies molt i molt negatives. Si n'he de triar una, però em quedo amb una que em va afectar personalment, que va ser aquell nadó que van abandonar en una bossa d'esports al barri de Sants de Barcelona. I per la banda positiva, encara que ens quedi com molt i molt lluny, em quedo amb que s'ha acabat definitivament la pandèmia, que sembla que fa ser molt de temps, però no, va ser aquest 2023 quan l'OMS la va donar per finalitzada.
2023, un any de cultura.
El 2023 a Catalunya ha estat l'any de l'explosió dels detallets.
No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'arriba de les mans, un cot i ben salset.
Els Figaflaues. Julieta. O Muixca. I també han continuat sonant, i molt, els Stay Home.
Jo vull anar a la platja amb tu i fer l'amor després dinar amb plats bruts. Tardeo de mojito, teteo malvenito.
O els Catarres, que han celebrat 10 anys de trajectòria i han actualitzat Jennifer.
Soc a l'1 d'octubre, vaig defensar les urnes, contra piolines i porres.
Soc que porto l'estelada, aquí tatuada i tiro barres amb el col de Pompeu Fabra.
També han celebrat 10 anys de trajectòria els Oques Grasses, omplint de gom a gom el Palau Sant Jordi.
Vull petar-ho davant del mirall.
Podríem dir que aquest és l'any de Taylor Swift.
Me,
És l'artista més escoltada a nivell mundial amb 26.000 milions de reproduccions a Spotify. I la cançó més escoltada a nivell mundial és Flowers, de Miley Cyrus. L'artista més escoltat és Bad Bunny.
Y si me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, tengo una mañana otra, hey, pero no hay poder.
I la cançó número 1 a Espanya és Playa del Inglés, de Quevedo i Mike Towers. Tot plegat en un any que també ha sonat de valent. Bad Gyal, que amb 26 anys s'ha convertit en una estrella mundial de la música urbana i que va passar pel món a RAC1 poc abans de debutar al Sant Jordi.
Sí que sento certa pressió, sóc bastant exigent, si ja de normal sóc així, doncs ara encara més. És el meu primer estadi i és aquí, a casa meva. Vindrà molta família, vindrà molta gent important per mi, també estaran molts fans que tenen moltes ganes i els hi fa igual d'il·lusió que a mi veure'm en un escenari tan gran.
També va ser un bon terrabastall aquesta cançó.
Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso, ni que me llore, ni me suplique. Entendí que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique.
Tema de Bizarrap i Shakira, ple de dards a la seva exparella, Gerard Piqué, que va guanyar el Grammy Llatí a millor cançó de l'any. I a Eurovisió, aquest 2023, ha tornat a guanyar Suècia amb Lorin. Representava Televisió Espanyola Blanca Paloma. I va quedar 17a de 26. I, tot i no guanyar, la cançó més sonada del Benidorm Fest del 2023 és...
Noche ochentera, toda la noche entera. Hay una cola que tera, pero con quien quieras.
Noche entera, de Vico. Si parlem de gires mundials en parada a Barcelona, però destaquem d'aquest any Bruce Springsteen. A l'abril, el músic de Nova Jersey va reunir més de 110.000 persones en dos concerts de 3 hores cadascun, en què el boss, de 74 anys, va tornar a demostrar que està en plena forma. El 2024 tornarà a Barcelona per partida doble el 20 i el 22 de juny. I poc després del boss, va venir a Barcelona... Chris Martin i companyia van omplir 4 nits l'Estadi Olímpic de Montjuïc en un espectacle de música, llum i color que van veure unes 240.000 persones. Tot plegat en un any que també ha passat per Barcelona la gira de comiat d'Elton John, la gira mundial de Beyoncé, la gira de Madonna per celebrar 40 anys de carrera, va passar per Barcelona a presentar disc Michael Bublé. Bob Dylan va actuar 2 nits al Liceu i sense mòbils.
Answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
O el músic canadenc The Weeknd. Però també Take That, Depeche Mode, Roger Waters, Robbie Williams, The Who, Rau Alejandro o Harry Styles. I de la música a la televisió.
Sí, perquè Telecinco ha cancel·lat Sálvame després de 14 anys en pantalla, però Belén Esteban i companyia ja tenen feina.
Señores, señoras, nos vamos los que ven aquí a Netflix.
Para... ¡Ale! ¡Ale!
I aquest 2023 ha tornat a Televisió Espanyola el Gran Prix del Verano.
I a Twitch han recuperat...
Un, dos, tres,
Això sí, ara amb un streamer i influencer de Gref com a mestre de cerimònies.
I de la televisió al cinema.
Ei, va bé, puc anar a casa teva aquesta nit?
Què? Barbie és la pel·lícula més taquillera d'aquest any i el film dirigit per una dona més vist de la història.
A l'estiu competia als cinemes amb el drama històric Oppenheimer.
We imagine a future. And our imaginings horrify us.
Però aquest 2023 també ha tornat Indiana Jones.
Indy! Demostra qui és l'Indiana Jones!
I Woody Allen.
J'ai croisé un type que j'avais pas vu depuis le lycée. Genre, no hi ha impact, si m'he reconnu.
Je t'aurais reconnu n'importe où, j'étais fou de toi à l'époque. C'est incroyable.
Un cop de chance, una comèdia negra sobre infidelitats i atzar. És la seva pel·lícula número 50, però als seus 87 anys, el director novaiorquès deixava clar que té corda per estona.
If somebody wants to make
si algú vol fer una pel·lícula i se m'acosta i vol finançar-la, escolta, jo normalment caic amb la temptació molt fàcilment. Jo tinc algunes idees ara a la ment per fer pel·lícules. I jo, si algú m'ofereix finançament, estaria molt temptat.
Però ja, ja té el guió escrit per la propera, per exemple? Ja el tindria escrit?
I have ideas.
Moltes idees. Moltes idees per fer una nova pel·lícula.
I d'aquest any també destaquem el més nou de Juan Antonio Bayona.
Pregunto para quién serán esas imágenes. Tal vez sean para nuestras familias.
Es Sociedad de la Nieve, la pel·lícula que representarà a Espanya als Oscars. Maria Cusó, cap de cultura de RAC1, bon any.
Bon any.
Què més destacaries?
Doncs la veritat és que ha estat un any boníssim pel cinema arreu del món i sobretot el cinema també espanyol i a Catalunya. Ara que estava parlant de grandíssims noms del cinema, jo crec que també que val la pena recordar Los Asesinos de la Luna, que és la nova pel·lícula de Martin Scorsese, protagonitzada per Robert De Niro i Leonardo DiCaprio, que és una pel·lícula boníssima que segur que s'endurà molts premis en aquesta temporada, que ara començarem el gener de premis. Hem parlat de La Societat de la Nieve, per tant, deixa'm escombrar cap a casa Creatura d'Helena Martí. És la pel·lícula més nominada als Gaudí, 15 nominacions, es va presentar i va ser premiada la quinzena a Realitzadors de Canes i de ben segur que també se'n sentirà parlar i està molt bé perquè parla la sexualitat femenina, que què carai, val la pena que se'n comenci a parlar. I et dic dues pel·lícules que a mi m'han marcat molt i que, escolta, qui ens escolti ara, que les vaig veure perquè realment val la pena. Una és Past Life, de Celine Song, no em cansaré mai de recomanar-la, Vides passades, s'ha estrenat aquí, Anatomia d'una caiguda, de Justine Triet, que ha guanyat la Palma d'Or a Canes i té un fotimer de nominacions a tots els premis que es presenta. I una pel·lícula que arribarà al 2024, La Quimera, de Litze Rofbacher, que quedeu-vos amb aquest nom perquè de bo que és una delícia.
I a les plataformes tanquem l'any que Netflix ha acabat amb els comptes compartits i que s'ha generalitzat l'opció de les subscripcions amb anuncis. Quines sèries destacaries d'aquest 2023?
És impossible parlar de sèries perquè te'n deixes infinites. Per tant, et diré tres noms. La Messias, dels Javis, Movistar Plus, crec que és una de les sèries de l'any. Si no l'heu vista, correu a fer-ho perquè realment trenca tots els motlles i és un pas endavant a la seva carrera. Jo et diria L'Otro Lado, també escombrant cap a casa la sèrie de Berto Romero en aquesta fusió entre comèdia, thriller, una miqueta parlant del paranormal i evidentment hem de parlar de The Crown a Netflix, que després de 6 temporades arriba al seu final, veiem com acaba aquesta èpica saga sobre la família britànica i sempre va bé recordar-la.
Gràcies, Maria. I fora de les pantalles, als escenaris, aquest any un català ha fet història a Broadway.
Molts pocs il·lusionistes a la història de Broadway han pogut actuar allà amb el seu espectacle, només 2 o 3, i ser un d'ells és increïble, ser el primer il·lusionista europeu en fer el seu espectacle a Broadway és un honor, i ser el més jove de la història, doncs bé, és una barbaritat tot el que està passant.
El Mago Pop ha portat el seu espectacle Nada és impossible a Nova York, que és la primera producció catalana que s'hi estrena i va ser la més vista d'aquella setmana.
I qui també ha fet història aquest any són els castellers de Vilafranca, que a principis de novembre van carregar per primera vegada la història dels castells el 9 de 9 en folre.
Hola, sóc el Marc Giró i presento d'una o dues cada dia, de dilluns a divendres, el Vostè Primer. Escolta'm, mira, la mala notícia, començaré per la mala notícia, és que aquest any passat va morir Maria Jiménez. I això a mi, doncs mira, trobo que és una mala notícia. I després, bueno, per descomptat que és una mala notícia, no? I després, la bona notícia és que ens van donar un Ondas al Late Show, que és el programa que jo presento a la 2. Quins pebrots que tinc, no? Però esclar, què vols que els hi digui? Que si no m'ho dic jo, qui m'ho dirà? No? No trobes que tinc raó? Doncs pues ja està. Bon any, eh?
El 2023 ens han deixat...
Aquest 2023 han marxat noms que han deixat petjada, com la gran Tina Turner.
També una artista total, Concha Velasco.
No te quieres enterar.
I una altra cantant, actriu i presentadora polifacètica, Carmen Sevilla.
Yo soy Carmen la de España.
I poques setmanes després, la també sevillana, actriu i cantant Maria Jiménez.
Se acabó. Porque yo me lo propuse.
David Crosby, veu del folk rock dels anys 60.
També una de les últimes grans divas italianes, Gina Lollobrigida.
I una altra cantant del nom internacional, Jane Birkin.
I Jeff Beck, guitarrista britànic considerat un dels més importants de la història del rock, que va formar part dels Yardbirds.
La cantant Sinéad O'Connor.
Dels Eagles va morir el seu fundador, Randy Meisner.
El cantant Tony Bennett.
Però també el líder de Smash Mouth, Steve Harvell.
El cantant italià Toto Cutungo.
O la veu dels The Pogues, Shane McGowan.
La música en català va perdre el cantant dels Strombers, Ferran Gallart.
I el bateria de Ja t'ho diré, Vicenç Fontestat Sente.
Jordi Vila, cantant i doblador de Bola de Drac.
A més, el 2023 ha mort Buck Bacharach, el compositor de la banda sonora de la pel·lícula Dos Hombres y un Destino, i també hem dit adeu a Lisa Marie Presley, filla d'Elvis Presley i ex de Michael Jackson.
Del món del cinema i les arts, aquest any ha mort Matthew Perry, el Chandler de Friends.
També ha mort l'actriu nord-americana Raquel Welch.
L'actriu Lisa Loring, que va interpretar els personatges de Dimecres a la sèrie original de la família Adams.
L'actor francès Adam Nian, conegut pel seu paper a la sèrie Lupin.
I Ryan O'Neill, l'actor de Love Story.
Bart Young, amic i cunyat de Rocky Balboa.
L'actriu Annie Wershing, coneguda per sèries com 24 o Timeless i per haver posat veu a la Tess, la protagonista del videojoc de Last of Us.
L'actriu Itziar Castro.
Els directors de cinema Agustí Villaronga i Carlos Saura.
El creador de Cuéntame cómo pasó. Cuéntame.
Eduardo Ladrón de Guevara va morir just el mateix dia que va acabar la sèrie, després de 22 anys.
També ha mort Sergi Schaff, realitzador i artífex de Saber i Ganar.
Del món de les lletres, aquest any ha mort l'escriptor Fernando Sánchez Dragó.
Milan Kundera, autor de La insuportable lleugeresa de l'ésser.
La lingüista Carme Junyent.
I el pare de Mortadelo i Filemón, Francisco Ibáñez.
També el filòsof Xavier Robert de Ventós.
I el compositor japonès Ryuichi Sakamoto.
Va crear la música de la inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona.
A més, ha mort el també artista Django Edwards, pallasso nord-americà establert a Barcelona.
El pintor i escultor Fernando Botero.
I de l'àmbit de la comunicació, la periodista Maria Teresa Campos.
També Laura Valenzuela, primera presentadora de la televisió. La periodista de televisió espanyola Maria Sánchez i el periodista i regidor Josep Maria Flores.
El periodista esportiu Pepe Domingo Castaño.
Toni Batllori, dibuixant, humorista gràfic de La Vanguardia.
Josep Maria Espinàs, periodista, escriptor i músic.
El crític de cinema Carlos Pomares.
En l'àmbit de la política, aquest any han mort l'expresident italià Silvio Berlusconi,
l'exministre del PP Josep Piqué,
el també polític Pedro Solbes, exvicepresident espanyol i eurocomissari,
l'històric líder de la UGT Nicolás Redondo,
i tres polítics en actiu, el diputat d'Esquerra Antonio Flores, la regidora de Barcelona també republicana Marina Gasol i el regidor de Fonollosa Marc Sivillà.
També l'exconseller de Salut Eduard Rius
o l'expresident del Pakistan Pervez Musharraf,
l'exprimera dama dels Estats Units Rosalind Carter
i Henry Kissinger, el polèmic exsecretari d'Estat de Richard Nixon.
L'exministre britànic d'Economia i figura del laborisme Alistair Darling i el francès Jacques Delors, clau en la construcció europea.
A més, aquest 2023 també hem acomiadat l'historiador Joan B. Culla.
El dissenyador Paco Rabanne.
El perruquer Lluís Llongueras.
Fèlix Millet, expresident i saquejador confés del Palau de la Música.
Joan Ballent, també conegut com a Juanito de la Boqueria, ànima del bar Pinocho.
També l'aristòcrata Marta Chavarri.
El fundador i director durant 15 anys de l'ONG Intermón, Lluís Magrinyà.
El fotoperiodista i fundador de Fotògraf per la Pau, Miquel Ruiz.
El farmacèutic i mecenes, Antoni Vilacases.
L'astronauta i comandant de la missió Apollo 8, Frank Borman.
L'artífex de la caputxinada, Joan Botam.
La influencer Elena Huelva, que va visibilitzar la lluita contra el càncer.
Francesc Martínez Soria, monjo de clausura del monestir de Santa Maria de Poblet i fill de l'actor Paco Martínez Soria.
També el monjo més vell de Montserrat, Pius Ramon.
I Constantí de Grècia, germà de la reina Sofia.
I el 2023 també ha tingut bones notícies.
Tanquem el resum de l'any amb un recull de bones notícies per encarar el 2024. 2024 amb un bon gust de boca.
Atenció a aquesta gran notícia. Aviat serà història un dels rituals de cada vegada que agafem un avió. A principis de l'any que ve ja no s'haurà de treure ni els líquids en determinats aeroports, ni els portàtils. Aena vol eliminar aquesta obligació i per fer-ho instal·larà uns escàners amb rajos X en 3D que permetran inspeccionar els equipatges.
L'OMS ha decretat el final de l'emergència mundial pel Covid-19, ha anunciat aquesta tarda el director.
Declaro el final del Covid-19 com a emergència de salut global. Emergency.
El nombre de desocupats ha caigut a nivells del 2008 abans de la crisi immobiliària. Això fa que l'ocupació assoleixi un nou rècord històric amb 3.600.000 treballadors en actiu.
I atenció a aquest cas, un home amb un 95% de discapacitat per Parkinson ha aconseguit tornar a caminar gràcies a un implant medular.
Li van posar ara fa 2 anys i l'home assegura que ja pot caminar més de 6 quilòmetres sense problemes.
Clapés rebrà el Premi Ràdio Associació al millor professional de ràdio. El jurat destaca que des dels seus inicis ha liderat les tardes radiofòniques del país.
Me n'alegro molt, jo et dic d'acord, me n'alegro moltíssim.
Perquè te'l merem, consta.
Les trucades comercials, aquelles que fan tanta ràbia i que acostumen a ser en hores que estàs fent la migdiada o en hores intempestives en el pitjor moment del dia, estaran prohibides. De fet, ja fa un any que ho estan, però ara les empreses que truquin sense el permís dels seus clients rebran una sanció econòmica. La normativa donava un any de marge per entrar en vigor.
Investigadors de l'IRSI Caixa aconsegueixen guarir un tercer cas de VIH al món. Van introduir-li cèl·lules mares resistents en un trasplantament per tractar la leucèmia.
L'any que viene va ser 10 anys.
Sí.
Que en el 2014 usted le dijo al equipo del programa de la tarde de esta casa, que es el Barrio RAC1, cuando era jefe de la oposición, usted, sí. Esto.
Cuando sea presidente, mira, yo te daré el teléfono de Moncloa, me llamarás e incluso nos daremos un café allí.
Le cojo la palabra.
Mira, una de las primeras decisiones que tomaría si soy presidente del gobierno es abrir la Moncloa para que la visiten los ciudadanos.
Bueno, eso lo hemos hecho.
Sí. No, pues ahora tiene que invitar a Toni Clapés a tomar un café con usted en la Moncloa.
Pues lo haremos, hombre, y también usted está invitado. Y
muchísimas gracias. Vendremos todos, muchísimas gracias. Congrés de l'Audiovisual a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. És un aparador mundial del sector que avui tanca portes. Ja s'hi han registrat 68.000 persones, que és una barbaritat.
Deixeu-me donar la bona tarda a Montse Llussà. Montse Llussà, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Bona tarda.
Resum de l'any 2023 amb Sílvia Solanes i Laia Framis, amb el muntatge tècnic d'Enric Soto.
Just to let you know.
RAC 1, any 2005.
Mira, mama, mira això, què estarà?
Sergi, deixa la forquilla de ganivet, que et faràs mal.
En Sergi Ambudio sempre ha tingut dos somnis. Dirigir el concert d'any nou i presentar el món a RAC 1. Aquest dilluns els farà realitat tots dos.
El dia 1, a les 9 del matí, el món especial Any Nou amb Sergi Ambudio.
Si voleu, passarem junts la ressaca de les campanades amb alguns convidats de luxe i, evidentment, seguirem el concert d'Any Nou a Viena.
També per Any Nou, el món a RAC 1. Tots som 1.